la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 312 des dels nostres inicis i segona d'aquesta novena temporada. Aquest 2024 celebra el centenari del naixement de l'insuperable Henry Mancini, el que es considera com a un dels més grans compositors de la història del cine. Guanyador de 4 premis Oscar, un Globus d'Or i 20 Grammys, així com un Grammy pòstum a la seva carrera l'any 1995. A Mancini se'l recorda fonamentalment per ser el creador de la banda sonora de pel·lícules i episodis d'animació de La Pantera Rosa. Des del seu naixement, a inicis dels anys 60, aquest particular personatge rosa ha conquerit a tot tipus d'espectadors de diverses generacions i múltiples nacionalitats. Sense cap mena de dubte, un dels dibuixos animats més emblemàtics i un títol imprescindible dins de la filmografia de Blake Edwards, el seu creador. Però Mancini és molt més que La Pantera Rosa. Abans de començar, però, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta la presentació, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Enrico Nicola Mancini, més conegut com a Henry Mancini, va néixer a Cleveland, Ohio, un 16 d'abril de 1924. Aquest any es celebra el seu centenari. Fill d'immigrants italians provinents de la regió dels Abruzzos. La seva mare, Anna, va arribar als Estats Units quan encara era un nadó. I el seu pare, Quinto, obrer de la Jones & Laughlin Steel Corporation, un fabricant nord-americà d'acer i ferro, quan era un adolescent. Aficionat a tocar la flauta, va introduir des de ben petit el seu fill a l'estudi de la música i d'aquest instrument en particular. Mancini va dir que escoltar la partitura de Rudolf Jacob per la pel·lícula Les Cruzades el va inspirar per dedicar-se a la composició de música per a cinema. Adonant-se de les aptituds naturals del petit Enrico, en 12 anys, Quinto va aconseguir que el prestigiós director d'orquestra Matt Atkins acceptés donar classes de piano al seu fill i l'endinsés en l'art de la composició musical i l'orquestració. Atkins donava classes al Carnegie Institute of Technology i tenia, entre els seus alumnes, entre d'altres, a Jerry Fielding, que també és un anomenat compositor de música per a cine.
Thank you.
Henry idolatrava Atkins, el que veia com una figura paterna. El músic i director d'orquestra li va presentar a Benny Goodman. Mancini no només va fer arranjaments per a les bandes de l'Stanley Theatre, del que formava per Atkins, sinó que també va realitzar algun arranjament de temes de Goodman. L'any 1942, Henry va ser admès per una beca a l'Escola Juilliard de Nova York, després de superar una exitosa audició on va interpretar una sonata de Beethoven i una improvisació sobre Night and Day de Cole Porter. No van ser uns anys fàcils per al jove compositor, ni en l'emocional ni en el financer. Només tenia 17 anys, estava lluny de casa i l'estricta escola no era el que pensava. Volia composar per orquestres i fer arranjaments, però totes aquestes matèries estaven molt més endavant en el programa d'estudis. Així que, decebut i recent complerts als 18 anys, Mancini es va allistar a les forces aèries de l'exèrcit dels Estats Units. El van destinar al front d'Alemanya. Finalitzat el conflicte, va decidir quedar-se un temps a Niça per treballar com a flautista a diverses orquestres militars. Quan es va adonar que als Estats Units les orquestres i big bands també estaven de moda, va tornar per intentar aprofitar l'embranzida. D'aquesta forma, l'any 1946, amb només 22 anys, es va incorporar a la recent reformada orquestra de Glenn Miller, sota la direcció de Tex Bennett, com a pianista i arranjador musical, contrariant el seu pare, que volia que reprengués els seus estudis a l'Escola Juilliard. A la formació de Glenn Miller coneixeria la que poc després es convertiria en la seva esposa, Ginny O'Connor, vocalista de l'orquestra. El músic va estar treballant a la formació fins l'any 1952, any en què va ingressar en el departament musical de la Universal Pictures. Poc després de començar a compondre pel món del cine, ja va demostrar les seves habilitats com a arranjador a la producció Música i Làgrimes d'Anthony Mann, en partitura de Glenn Miller. Per aquest treball va rebre la seva primera nominació a millor banda sonora. No la hem de confondre amb Somriures i llàgrimes, de l'any 1965. Durant els 6 anys posteriors, va contribuir amb la seva música a més de 100 pel·lícules, entre les que destaquen La dona i el monstre, El monstruo vengador, Vinieron del espacio, Taràntula, Regreso a la Tierra o la història de Benny Goodman. Mancini va deixar el seu treball a la productora per treballar com a compositor i arranjador independent l'any 1958. Aquest mateix any signa el seu primer treball en solitari, la coneguda obra mestra d'Orson Welles, Set de Mal.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Amb Set de Mal, el músic comença a definir la seva personalitat musical. Temes inspirats en el jazz, interpretats per una petita orquestra. La música d'aquesta petita producció va atraure l'atenció del director Blake Edwards, que el va contractar per fer-se càrrec de la banda sonora de la seva sèrie per la televisió, Peter Gunn. Aquest va ser l'inici d'una relació on Edwards i Mancini van col·laborar al llarg de 35 anys i 28 pel·lícules. Mancini va crear un tema que va passar a l'antologia dels grans temes de cine, el tema de Peter Gunn. Ha estat utilitzat en multitud de pel·lícules, entre elles els Blues Brothers, la producció de l'any 1980 dirigida per John Landis, i Waterworld, de l'any 1995. De l'àlbum editat per la RCA, es van vendre en poc temps més d'un milió de còpies. A més, aquest tema li va valdre dos premis Grammy l'any 1958. La col·laboració entre Edwards i Mancini és una de les més llargues i exitoses col·laboracions entre un director i un músic de la història del cine. De fet, la seva segona col·laboració televisiva, la sèrie Mr. Lucky, el va fer valedor de dos nous premis Grammy. A la dècada dels 60, Mancini assoleix la seva màxima popularitat, en part per la seva col·laboració amb Edwards a pel·lícules com La Pantera Rosa, Esmorzar amb diamants o Dies de vino y rosas, i en part per haver treballat amb altres grans directors com Stanley Donen o Howard Hawks a les pel·lícules Arabesque, Charada, Dos a la carretera, Su juego favorito i Atari, amb el seu arxiconegut tema El passeig del bebè elefant. La paraula que s'utilitza en suahili per indicar perill és atari, i és que l'ofici d'un intrèpid i animat grup de caçadors que capturen animals vius a l'Àfrica per destinar-los a zoològics i circs de tot el món requereix, sens dubte, d'una bona dosi de valor i coratge. Per subratllar el risc que corren aquests professionals, Howard Hawks va recórrer en aquest film a un truc molt eficaç, fer que un d'ells, l'indi, fos ferit gairebé al principi del film per un rinoceront. D'aquesta forma no hi ha dubte que aquests homes es troben en perill. Els actors, amb un impagable John Wayne al capdavant, també es van implicar de ple al film, participant moltes vegades sense dobles a les caceres. Atari és un d'aquests clàssics que no us podeu perdre. Thank you. Com si no pogués prescindir de fórmules d'èxit del passat, Hawks s'aferra als mateixos arguments, situacions i personatges de Quina fera de nena o La nòvia era ell, per muntar una nova comèdia anomenada Su juego favorito. En aquesta ocasió, la guerra de sexes es produeix entre un expert en pesca de canya, que en realitat mai ha pescat, i unes relacions públiques que l'ha inscrit en una important competició d'aquest esport, el que el portarà a patir infinitat de calamitats campestres. Però malgrat ser una bona pel·lícula, l'estructura dramàtica se'n ressent, perquè el director dona preferència als gags, que tampoc són per tirar coets, davant d'una progressió narrativa adequada. A més, ni Rock Hudson és Cary Grant, ni Paula Prentice és Katharine Hepburn, i la combinació de tots dos tampoc sembla que acabi de funcionar. Però no tot és dolent en aquesta producció. Si hi ha una cosa millor a Su juego favorito que Quina fera de nena, és la seva banda sonora. Henry Mancini va crear una partitura digna d'escoltar.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
Dos a la carretera és una meravellosa comèdia romàntica produïda i dirigida per Stanley Donen i protagonitzada per Audrey Hepburn i Albert Finney. Es tracta d'una de les disseccions més agudes que s'han fet al voltant dels motius que poden dur a un matrimoni al fracàs. El film mostra una parella en plena crisi conjugal que recorden l'època en què eren feliços. En tres ocasions van treballar junts Stanley Donen i Audrey Hepburn. La primera, a Una cara con Ángel, musical al voltant del món de la moda. Charada, una barreja de thriller i comèdia de l'any 1963 i de la que ja en parlarem d'aquí uns minuts, i Dos a la carretera. Deia Hepburn que només pensant al director, la feia feliç. Dos a la carretera va ser nominada a l'Oscar l'any 1968 a millor guió original i va guanyar la Conxa d'Or en el Festival de Sant Sebastià. Utilitza salts en el temps, cap endavant i cap enrere, per narrar la història d'aquesta parella en plena crisi, predecessora de pel·lícules com Blue Valentine o Històries d'un matrimonio. Hepburn tenia els seus dubtes sobre aquesta forma tan avantguardista de filmar la història, que crearia escola en el fons i la forma posterior d'abordar el matrimoni en el cine. If you're feeling fancy free, come wander through the world with me, and any place we chance to be will be our rendezvous. To for the road we'll travel down the years, collecting precious memories, selecting souvenirs, and living life the way we please. In summertime the sun will shine, in winter we'll drink summer wine, and every day that you are mine will be a lovely day, as long as love still wears a smile. I know that we'll be two for the road, and I parlant de Hepburn, és sabut que a Esmorzar amb diamants, Truman Capote va escriure la seva obra pensant en Marilyn Monroe, bona amiga seva, i certament el personatge sembla inspirat en ella. Però Audrey va saber adaptar a Holly el seu caràcter sense trair-lo, i la seva composició va ser perfecta. De fet, va aconseguir una nominació a l'Oscar per aquesta magnífica interpretació. George Pepper encarna molt bé el paper d'espectador fascinat per Holly. En canvi, el veí rondinaire amb dents de conill que li toca interpretar a Mickey Rooney està massa passat de rosca. El guió va ser feina de George Hasselrod, especialista en aquest tipus d'obres lleugeres, com acredita el seu treball a La Tentación Vive Arriba, que va adaptar per al cinema amb Billy Wilder i Marilyn Monroe, cosa que no li resta el més mínim perquè el geni de la comèdia i l'embolic, Blake Edwards, brilli a cada fotograma del film. El cineasta s'esplaia especialment a la surrealista escena de la festa, plena de gags esbojarrats i que portaria a l'extrem 7 anys més tard a la festa. L'escena final és una d'aquelles que queden gravades en or a la història del cinema per dret propi. El gat abandonat sota la pluja, ella buscant-lo, la trobada dels dos enamorats, i tot acompanyat per la partitura de Henry Mancini, un conjunt superb. Capítol a part és la banda sonora, premiada amb l'Oscar al igual que el tema Moon River, interpretat memorablement en el film per una Katharine Hepburn asseguda en el mar de la finestra.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you. in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me.
Xarada és un d'aquells intrigants films ple de moments memorables. Stanley Donen va demostrar ser un autèntic totterreny en aquesta inoblidable producció que equilibra a la perfecció una intriga d'alts vols amb moments de comèdia i romans al més pur estil clàssic. L'atmosfera de Xarada veu clarament del geni creador Alfred Hitchcock, però tot el joc de morts, equívocs i desconfiances queda realçat per l'actuació estel·lar de la parella formada per Cary Grant i Audrey Hepburn, que demostren una química inigualable. A Grant ja li havien ofert treballar amb Hepburn a Vacances a Roma, però va rebutjar el paper perquè no veia creïble el romans a la pantalla entre ells pels 25 anys de diferència. Finalment, va acceptar reunir-se amb ella en aquest film, però sempre i quan el personatge d'ella portés la veu cantant a la relació. El treball de la resta del repartiment a Xarada és encomiable, especialment el de Walter Matthau, que fa gala d'una gran desinvoltura. I la música, nostàlgica i amb molt de ritme, és una de les peces més conegudes del mestre Mancini, amic d'Audrey des d'Esmorzar amb Diamants.
La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Dies de vi i roses, producció dirigida per Blake Edwards l'any 1962, va ser originalment un telefilm dirigit per John Frankenheimer amb Cliff Robertson i Piper Laura com a protagonistes. Jack Lemmon volia realitzar una versió pel cine, així que va adquirir els drets, va escollir a Edwards per la direcció i va involucrar en el projecte a Lee Remick, amb la que compartia gent. D'aquesta forma, Lemmon interpreta Joe Clay i Lee Remick a Kirsten Arnesen, la secretària d'un dels clients de Clay. Ambdós els descriu com a víctimes d'un sistema corporatiu que els obliga a complir amb els desitjos dels seus caps. Si us adoneu, recorda especialment a L'apartament, que Lemmon també va protagonitzar. Ell ha d'aconseguir dones per les festes dels clients i ella va assolir aquest càrrec per les seves qualitats físiques i potser hagi de complaure el seu cap en aquest mateix sentit. Els dos es reconeixen com a damnificats d'aquest estat de les coses, que per exemple obliga a que Clay sigui un bevedor social i acabaran trobant-se, enamorant-se i formant una llar. El fet de no disposar d'un nucli familiar proper i fort acaba per unir-los encara més. Kirsten no veu, però la pressió del seu marit acaba per fer-la defallir per complaure'l. El que ve a continuació és el descens de tots dos cap als abismes de l'alcoholisme, un veritable drama nominat per a 5 Òscar. La música de Mancini va aconseguir la única estatueta de la nit. Set de Mal és un dels grans títols de la filmografia d'Orson Welles. Aquest home genial, que va enlluernar amb el seu talent, va tenir sempre molt minvades les seves possibilitats per dirigir. Després de Ciutadà Kane, l'any 1941, es va llaurar una fama de director difícil i per aquest motiu saber quan havia de fer un nou projecte era tot un misteri. Pocs estudis s'arriscaven a donar-li una oportunitat. I de vegades Welles se les havia d'empescar per convertir trames més o menys mediocres en pel·lícules que després transcendirien i convertiria en cine amb majúscules. Aquest va ser el cas de Set de Mal, adaptació lliure de Welles de la novel·la de l'any 1956, Batch of Evil, escrita per Whit Masterson. El film transcorre en una petita ciutat fronterera entre els Estats Units i Mèxic. Un cas obliga a col·laborar a Quinley, un policia americà interpretat per Orson Welles, amb Vargas, un funcionari mexicà, el que dona vida a Charlton Heston. El primer té un innat olfacte detectivesc per localitzar els culpables de crims i delictes, però els seus mètodes heterodoxes de vegades el porten a inventar proves falses per incriminar els sospitosos. La definició que fa l'honrat Vargas de Quinley encaixa com un guant. Era un bon detectiu, però un mal policia. Va ser el propi Charlton Heston el que va proposar a Wells com a director del film a la Universal, ja que al principi només havia de formar part de la producció interpretant el detectiu. Set de Mal està considerada com a una de les millors produccions del cine negre. A part de cinc westerns, el director Anthony Mann i el seu actor fetitxe James Stewart van rodar Música i Làgrimes, la biografia del músic de jazz Glenn Miller. Que Mann era un cineasta amb majúscules per sobre de qualsevol altra consideració, ho va tornar a demostrar en aquest vitalista, entusiasta, rítmic, melòdic, evocador i fascinant relat de vida sobre un geni de les Big Band en plena era del swing. Una de les icones indiscutibles de la música nord-americana popular i un dels grans músics de la història. El trombonista, compositor i director d'orquestra era un buscador infatigable de nous sons, tal com queda reflectit a la pel·lícula, un incansable cercador d'un estil propi, cosa que acabaria aconseguint amb escreix. La història s'inicia a la primera meitat de la dècada dels anys 20, després d'abandonar els seus estudis a la Universitat de Colorado, i es perllonga fins al tràgic dia en què perd la vida en un, per a molts, misteriós accident aeri. Però per sobre de tot, és una sensacional i preciosa història d'amor, la que va viure amb Helen Burger, una adorable i esplèndida June Allison amb la que Stewart ja havia treballat a The Straron Story. La producció va estar nominada en tres categories: guió, so, per la que va endur-se la preuada estatueta, i millor banda sonora. Amb la Pantera Rosa, que va ser objecte d'una avorrida e indigna nova versió, Edwards va iniciar una saga de pel·lícules protagonitzades per l'incomparable Peter Sellers. L'argument segueix les passes de Sir Charles Lyon, interpretat per David Niven, un aristòcrata britànic que roba joies sota la identitat del fantasma. Viatja a una estació hivernal, a Itàlia, on està passant uns dies la vella princesa Dala. La seva intenció és apropiar-se d'una joia de gran valor anomenada la Pantera Rosa, però un policia francès, l'inspector Clouseau, Peter Sellers, intentarà impedir-ho. Es tracta d'una embogida paròdia de les pel·lícules de lladres de guant blanc amb hilarants gags visuals i treballats diàlegs que van suposar un dels èxits més grans de la carrera del realitzador. Destaca la creació de l'eixelebrat personatge de l'inspector Jacques Clouseau, un dels papers de Sellers més recordats pel públic. Encara que aquí apareix com a secundari i està menys temps a pantalla que Niven, l'autèntic protagonista és ell. En els premis de l'Acadèmia d'aquell any van competir en la categoria de millor banda sonora Mancini i els germans Sherman per la banda sonora de Mary Poppins, sent aquests últims els guanyadors de l'estatueta. Henry Mancini va traspassar després d'una llarga lluita contra un càncer de pàncreas a Los Angeles, Califòrnia, un 14 de juny de 1994. Per sort, encara ens queda el seu llegat, com aquesta joia, mai millor dit, de sonoritat jazzística que s'ha convertit en un dels seus temes més populars. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.